Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dolor, indignació, desconcert i tristesa són les paraules que Pedro Sánchez ha escollit per definir la seva reacció al presumpte cas de corrupció que esquitxa el PSOE. El secretari general del partit ha enviat una carta a la militància en què promet continuar lluitant i considera que estem davant d'una operació de demolició moral. Avui Sánchez s'ha reunit amb Junts per seguir buscant suports que li permetin continuar amb la legislatura. Després de la reunió del Consell de Ministres, la seva portaveu Pilar Alegria ha defensat novament la ràpida actuació feta pel govern espanyol en el cas Cerdán.
Nadie, desde luego, ninguna organización está exenta o está libre de poder tener algún caso de corrupción. Aquí la diferencia es cómo se actúa. Y aquí desde el primer momento siempre se va a actuar igual, con contundencia, de cara y tomando medidas desde el minuto uno.
I el govern de la Generalitat considera lamentable, vergonyant i insuportable el comportament recollit en el cas Santos Cerdán. Assegura, però, que aquesta crisi no afecta per res a l'executiu. De fet, mantenen que el finançament singular no es veurà afectat i confien que hi haurà una nova reunió bilateral a final de mes, ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
És vergonyant i fins i tot diria que insuportable en algunes ocasions veure el comportament o certificar el comportament d'algunes persones vinculades a la família política que represento.
I 19 detinguts avui en una operació policial contra el Top Manta a Salou, al Tarragonès. També s'ha fet una desena d'escorcolls a Salou, Reus i les Borges del Camp, al Baix Camp, i s'ha decomissat nombrós material falsificat. Un grup de manters, per cert, ha llançat pedres contra la línia policial i ha ferit 3 agents. I alerta perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de calor intensa amb possibilitat de superar el llindar de temperatures màximes al Segrià i al Pla d'Urgell aquesta tarda fins a les 8 del vespre. Des de Protecció Civil es recomana precaució, principalment amb els infants, la gent gran i els col·lectius vulnerables. I els tripulants de cabina d'EasyJet convoquen 3 dies la vaga del 25 al 27 de juny. Estan cridats a la vaga 657 treballadors de les bases de Barcelona, Alacant, Màlaga i Palma de Mallorca en una aturada que afectarà l'operativa de 21 avions, segons el sindicat convocant Usó. Els tripulants de cabina de les bases d'EasyJet a Espanya cobren molt menys que el d'altres bases europees.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 17 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació calorosa a hores d'ara i és que, de fet, està pujant més la temperatura que no pas ahir en aquests moments. Per tant, la perspectiva d'aquesta tarda és que l'ambient sigui de rigorós estiu a gran part de Catalunya. Tot just arran de mar no passarem dels 30 graus, però en canvi amb molta xafogor, i del prelitoral cap a l'interior de 33 a 38 graus aquesta tarda, fins i tot també a les valls del Pirineu, molt més de 30 graus. Tot plegat amb alguns núvols poc destacables que tenim cap a l'Ebre. Allà, aquesta tarda i vespre, es formarà alguna nuvolada i també entre la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, les muntanyes de l'Albera o cap a l'Alt Berguedà i el Lluçanès. En aquests casos, no esperem que hi hagi tempestes. Demà una temperatura que no afluixa gaire, per tant, una calor molt destacable, i demà tindrem algunes gotellades locals a les muntanyes del Pirineu durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats ens interessarem per l'INLAB, el laboratori de la UOC, per promoure l'emprenedoria entre les persones amb discapacitat. Entrevistarem la Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar com el soroll impacta en la salut física i mental i la precarietat dels treballadors de la cultura. A partir de les 5 coneixerem la coordinadora d'entremesos de Sant Cugat de la mà de dos dels seus membres. Continuarem amb salut per recordar els beneficis de la dieta mediterrània des de Castellà del Vallès. I acabarem amb cultura per parlar amb Fèlix Colomer del documental El negre té un nom, que descobreix la identitat del negre de Banyoles. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La terrassenca Marta Sánchez Ugart assumirà la presidència de l'Organització d'Alumns de Catalunya per a la pròxima legislatura. L'especialista en gestió empresarial i experta comptable, fiscal i tributària pren el relleu de l'economista, també terrassenc, Enric Rius, al capdavant de la presidència de l'UTCAT per als pròxims 4 anys. L'Organització d'Autònoms de Catalunya va celebrar la seva assemblea general a la seu de la CECOT i a la Junta Directiva i es va escollir Sánchez com a nova presidenta de l'entitat. El relleu suposa l'inici d'una nova etapa centrada a consolidar i reforçar el paper d'AUCAT com a veu activa i referent dels autònoms de Catalunya. La Junta Directiva manté entre els seus membres el mateix Rius, Pep Bosch, Àngel Buixó, Laia Morales, Joaquim Gil, Marc Fernández i Albert Colomer. Amb aquest nou impuls, l'AUCAT es proposa la seva missió de protegir, acompanyar i representar les persones treballadores autònomes de Catalunya, treballant en xarxa i col·laboració amb altres agents socials i econòmics per afavorir un entorn més just i competitiu per a aquest col·lectiu.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per RAC1 Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Primer incident de la campanya forestal a Sabadell. L'ADF s'ha mobilitzat aquest dilluns a la tarda fins a Castellarnau per un incendi de matolls entre les vies del tren i l'aparcament de l'antic baixador. Tot i que no hi ha hagut afectacions greus, des de l'agrupació alerten que aquest estiu pot ser especialment complicat, més encara que els anteriors, molt marcats per la sequera, a causa de les pluges dels darrers mesos que han fet créixer significativament les herbes i matolls, i això és combustible pur. Jordi Gil, el cap operatiu de l'ADF de Sabadell, assegura que aquest tipus d'incidents seran freqüents.
Aquest any estan desbocats. Per tot que ha plogut aquests darrers mesos i ara que no es preveu pluja, tot aquest combustible, tots aquests matolls fins, està molt sec i això fa que, sobretot per Sant Joan o per qualsevol vorilla o així, pugui començar un incendi.
Actualment l'ADF de Sabadell compta amb una trentena de voluntaris que exerciran un total de 40 hores en tot l'estiu, el que és equivalent a 10 tardes.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Els bombers preveuen que la campanya forestal d'enguany es pugui intensificar a partir de la segona quinzena de juliol i per això fan una crida a no baixar la guàrdia. La Generalitat ha reforçat la campanya de prevenció d'incendis amb més recursos humans i també amb eines tecnològiques com la flota de drons. La sequera extrema dels últims 3 anys ha deixat un 28% d'arbres morts als boscos de Catalunya, que són combustible per als incendis. Això se suma que les pluges de la primavera han fet créixer el que s'anomena combustible fi, com és l'herba, que afavoreix la propagació del foc quan la vegetació s'assequi, cosa que ja està passant amb l'augment de les temperatures. Des del cos de bombers expliquen que, de moment, no s'esperen incendis que s'estenguin de forma ràpida, però sí que tindran capacitat per llançar focus secundaris a distàncies curtes. Etel Arilla és la sotsinspectora del GRAF, el grup d'actuacions forestals dels bombers.
Amb aquesta herba propaguen els focs i va involucrant si hi ha matoll o si hi ha combustible una mica més gruixut. De moment no són focs ràpids, però sí que com que hi ha molt material fi, té molta capacitat de volar i de generar focos secundaris.
Davant d'aquest escenari, el govern català ha reforçat enguany la campanya forestal, tant amb més mitjans humans com tècnics. La flota de drons ajudarà en l'obtenció de dades en el moment de prendre decisions estratègiques per extingir un incendi. Seran útils sobretot en la supervisió nocturna dels focs quan les aeronaus tripulades no poden volar. Per aquesta campanya, els bombers comptaran amb 25 drons d'última generació que treballen amb intel·ligència artificial.
Gràcies, Anna. I ara continuem pel Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'activista Barbical va estar aquest dilluns al Prat per parlar sobre identitats en el marc dels actes que organitza l'entitat Orgull Pot Elevar en el mig de la commemoració del Dia per l'Alliberament LGBTQ+. Ha estat en una sessió vivencial on la pròpia Victòria Monique ha explicat en primera persona la seva història com a dona trans i el seu viatge personal cap a l'autoacceptació.
Darrere de la meva història enmarco una miqueteta diferents temes, com per exemple el rebuig familiar, el que és el tema del sexili... molts conceptes que avui dia estan molt vius, que marquen des de la xerrada, doncs aplicant-nos una miqueta a la meva vida.
Aquesta és la primera de les activitats que organitza Orgull Pot Elevar en el marc del cicle anomenat Cultura amb Q, que pretén visibilitzar i reivindicar les persones queer.
Gràcies, Luis. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. El tècnic Borja Burgos torna al futbol sala castellà 8 anys després d'haver marxat amb una motxilla on l'experiència i el prestigi guanyat l'han convertit en un dels millors tècnics catalans de futbol sala. Burgos va ser l'entrenador del millor equip de futsal local que s'ha vist mai, aquell que va ascendir per primera vegada a la història a tercera divisió nacional i que es va enfrontar al Barça en la final a 4 de Manresa el 2016. El tècnic parla dels motius que li han fet retornar després de 8 anys entrenant a segona B.
Bueno, és una barreja de coses. La primera és la il·lusió que transmet el club. Amb el canvi de junta, crec que ha entrat una gent amb una idea de club molt semblant a la que pugui tenir jo, que és intentar potenciar la part esportiva, de dedicar recursos a la base, als nens, al creixement esportiu del club, i al final, si en algú crec que puc ajudar al poble i a la gent de Castellà, és en aquesta faceta d'esportiva. I la segona, un tema més personal, al final són 8 anys fora, amb el sacrifici que això suposa a nivell d'hores, sobretot.
Burgos ha passat per les banquetes de la Pia Sabadell, del Club Natació Sabadell, Futbol Sala Manresa i Bell Esport, l'Hospitalet, tots equips de segona B, on ha lluitat gairebé sempre en la zona alta de la classificació. Amb ell també arribaran al primer equip dos jugadors veterans i d'experiència contrastada a segona B per compensar la joventut de l'actual equip, amb una mitjana de 21 anys.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
El ple municipal de juny de Sant Cugat del Vallès ha donat llum verda aquest dilluns a dos nous plans que afecten els més joves de la ciutat. Per una banda, s'ha aprovat inicialment el Pla d'Infància i Joventut 2025-2030, una eina estratègica que orienta les polítiques municipals per garantir els drets i el benestar dels infants i adolescents. De l'altra, ha tirat endavant el Pla contra la segregació escolar, que pretén garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra els desequilibris entre els centres educatius. A la sessió plenària s'hi han presentat 10 mocions, de les quals 4 han estat institucionals. 3 més han quedat aprovades, 2 han quedat rebutjades i una l'ha retirat el grup proposant. Així, hi ha hagut acord institucional per reclamar la millora de les planes a través del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, una proposta original del PP a la qual s'han sumat tots els grups. També ha comptat amb quòrum el text del PSC per millorar i adequar l'ESEM de la Guinardera. La proposta d'En Comú Podem per impulsar noves línies d'autobús exprés entre Sant Cugat i Barcelona també ha esdevingut institucional. El mateix ha passat amb la moció de la CUP, que posiciona l'Ajuntament en defensa de l'oferta pública de cicles formatius al CAR Sant Cugat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Crear una empresa o emprendre un projecte professional mai és fàcil. Però quan aquesta aventura la vol iniciar una persona amb discapacitat, els obstacles es multipliquen, des de dificultats d'accés al finançament fins a prejudicis socials. Per donar resposta a aquesta realitat, neix InLab, una iniciativa impulsada per la UOC i la Universitat Pompeu Fabra. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Marta López Costa, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, impulsora del projecte, i també amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marta López. Què tal, Marta? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
En primer lloc, et vull preguntar com us va néixer la idea del laboratori InLab?
Doncs mira, ja fa temps que a nivell professional treballo amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, no? Havia estat, per exemple, a la Fundació Catalana del Síndrome de Down, que ja també havíem engegat projectes d'emprenedoria amb persones amb discapacitat intel·lectual. I just vaig tenir vincle fa poc temps també amb els companys del Tecnocampus de Mataró, que ells són, bueno, experts en temes d'emprenedoria, i des de la UOC, no? Justament el meu grup d'investigació, doncs també tenim molta recerca en tema d'inclusió laboral, i aleshores vam dir, anem a fer alguna cosa, no?, relacionada per fomentar, no?, l'emprenedoria, sobretot en el col·lectiu de persones amb discapacitat. I va ser així, no?, que just vam trobar una convocatòria del departament i que vam iniciar aquesta idea de fer transferència en aquest context.
I quins objectius principals té el projecte?
Doncs principalment, no?, el fet de fer transferència de coneixement sobre tema d'emprenedoria i amb aquest enfocament, no?, a la persona amb discapacitat. I per una altra banda, també molt important per nosaltres, el tema de fer xarxa. Fer xarxa entre entitats, no?, entre les diferents entitats, tant del camp de l'emprenedoria, no?, com del camp més social, i no?, sobretot les entitats que treballen amb els usuaris amb persones amb discapacitat. Doncs fer xarxa, no?, entre totes aquestes entitats i evidentment també, no?, entre els propis usuaris, entre els propis emprenedors, doncs també poder fer aquesta xarxa, aquest intercanvi, no?, de recursos, de coneixement.
I quines són les barreres més comunes que es troben les persones amb discapacitat quan volen emprendre?
Doncs per començar es troben amb les barreres, i justament l'altre dia que fèiem una jornada, no?, ho comentaven, amb les barreres que es troba tot emprenedor, no? Això per començar, doncs les típiques barreres tant, no?, de temes de recursos, de temes ja més d'emocional, no?, de la pròpia percepció que en tinc jo, no?, de poder tirar endavant un projecte empresarial, no?, aquestes pors o de l'entorn, i hi ha les pròpies barreres, no?, que també tenen les persones amb discapacitat a nivell social. Per tant, es junten, no?, aquestes tenen una capa més, no?, de barreres, i per això hi ha encara més dificultat per part de les persones amb discapacitat per emprendre.
I per què creus que l'ecosistema emprenedor no està adaptat per a aquest col·lectiu?
Principalment, bueno, més que no estigui adaptat, sinó que hi ha poques entitats que posin, no?, l'èmfasi en recursos especialment adaptats per les persones amb discapacitat. Sí que actualment, per exemple, hi ha una associació que col·labora també amb nosaltres, l'associació ASEMDIS, no?, que és justament una associació d'emprenedoria amb persones amb discapacitat. Ells sí, no?, que donen a conèixer, doncs, diferents eines, no?, que poden, i ajuts que poden tenir les persones amb discapacitat a l'hora d'emprendre. Aleshores, justament això, no?, de que hi ha poca coneixença, no?, poc treball en xarxa de totes les entitats que estem involucrades en aquest tema, i per tant encara falta, no?, com un esforç, no?, una mena d'embutxar, no?, sí, a totes aquestes entitats cap endavant.
Recentment, com has comentat abans, vau realitzar una jornada. Quins van ser els punts claus que vau tractar?
Sí, doncs vam fer una jornada, no, que al principi vam tractar sobre el concepte d'emprenedoria, no, la capacitat emprenedora, que a vegades no és només, no, engegar una empresa, sinó sí, que va molt més enllà aquesta competència emprenedora. Jo puc ser un emprenedor, no, dins del meu context laboral, que no té per què haver-lo, no, tinc per què haver-lo creat jo mateix. I, per tant, no, reflexionar una mica sobre el concepte d'emprenedoria, que això va molt més enllà de crear una empresa, que també, però que va més enllà. I després ja vam anar acotant, no, una altra de les taules rodones i de temes que vam tractar van ser justament això, no, de les xarxes, quines xarxes de suport no tenen les persones que volen emprendre. I aquí vam tocar tant xarxes en general, no, per exemple, va venir una entitat que es diu Net Mentora, que justament, no, dona molt de suport a nivell de mentoria, d'entitats o de projectes, no, sobretot que tenen un impacte social, no, i és això, és en general qualsevol emprenedor, no només persona amb discapacitat vol anar, sinó qualsevol emprenedor que té aquesta idea de crear un projecte amb impacte social. I després també ens vam trobar, no, en aquesta taula rodona de xarxes, altres entitats que sí que ja són específiques, no, d'usuaris amb persones amb discapacitat. Va venir, per exemple, la Fundació Prevent, la Fundació 11, no, que elles, per exemple, la Fundació 11 sí que inclús dot a nivell econòmic, no, projectes emprenedors. Fundació Prevent té tot un programa que es dedica a donar suport, no, a nivell d'assessorament de també projectes emprenedors amb persones amb discapacitat. Per tant, no, aquesta segona taula que anava molt enfocada a quins recursos, quines xarxes, si sóc emprenedor, no, puc anar. I després també ens vam centrar en el tema de l'inclusió laboral, no, de les dificultats que trobem avui dia, no, i de les avantatges que realment pot tenir una empresa, no, quan té aquesta mirada inclusiva en la seva institució. I per acabar, no, potser el tema que va ser més feixuc però molt necessari, que és tot el tema legal i de constitució, sí, d'una empresa, sobretot, no, quan una part del soci és una persona amb discapacitat.
I es van presentar alguns casos d'èxit?
Sí, perdona, mira, just m'havia deixat aquesta taula i és també una de les més importants. Sí. Un espai que vam fer justament això, no? Compartir casos d'èxit, tant de persones amb discapacitat que havien agafat la iniciativa, no, d'emprendre, i aquí ens vam trobar, per exemple, a la Montse, que la Montse és una emprenedora, que ella comentava, no? Jo vaig emprendre per necessitat, perquè en el meu entorn, no, sentia que justament quedava molt exclosa d'assegurances, no? Volia contractar una assegurança i pel fet de tenir discapacitat, doncs ja no volíem fer aquest contracte amb ella. I aleshores justament el que ha muntat ella, no, és una assessoria d'assegurances per persones amb discapacitat. Després, per exemple, també, no, ens vam trobar a la Gemma, que ella és advocada, no, i justament també va acabar la carrera i va patir una malaltia que li ha donat aquesta discapacitat, sí, i aleshores també es va trobar amb aquesta necessitat de, bueno, doncs, no, haig de crear, no, el meu lloc de treball perquè justament per la meva situació cap empresa, no, la volia contractar. Aleshores, doncs, ens vam trobar aquest tipus de projectes emprenedors, no, que potser pel que vam veure, no, a la jornada, molts d'ells, no, el repte que tenen és arribar en aquesta primera fase de em puc cobrir, no, el meu lloc de treball i després ja veuré si puc anar creixent, no, però aquest primer objectiu ja hem vist que és molt difícil d'aconseguir en aquests projectes.
Sí. Tornant una miqueta cap a la iniciativa d'InLab, en què consisteix exactament el suport que oferiu als emprenedors?
Justament, no, la convocatòria que vam rebre del departament i el pla que hem fet, no, d'aquest projecte per aquest any, són dues accions només les que contemplem, evidentment moltes ganes de seguir propers anys, no, i anar ampliant, sí, i més amb la xarxa que però són dues accions. Una primera que vam fer, que és aquesta jornada més clàssica de transferència, no? On vam fer, doncs, que per cert també està en obert, no? I qualsevol persona que no hagués pogut venir, doncs, la té disponible, que és una jornada més clàssica, no? De transferència de coneixement i de reflexió entre totes les entitats participants. I l'acció que farem el 24 d'octubre, que és molt més interactiva, i la farem tipus hackató. Val? Aleshores, està destinat sobretot a usuaris que tinguin ganes d'emprendre, amb o sense discapacitat, perquè farem grups, no? Sí. Inclusius. I el que farem aquí serà determinar uns reptes que els plantejarem a les persones que vindran a participar, que està completament obert i és un esdeveniment gratuït, I aleshores aquests usuaris durant tot un dia farem dinàmiques de design thinking per crear solucions, no, i prototips en aquests reptes. I finalment un jurat avaluarà les propostes, no, que presenti cada grup, i els guanyadors seran incubats uns mesos en les incubadores de la UOC i el Tecnocampus, no, amb la idea de donar una empenta en aquests projectes perquè puguin tirar endavant com a projectes d'emprenedoria.
I quins criteris es tenen en compte per seleccionar els projectes que acaben rebent finançament o suport?
Això justament ara estem constituint el jurat, però evidentment em puc avançar, no? Una mica, no em vull avançar més, però sí una mica, perquè un dels criteris serà que sigui en projectes amb impacte social, no? I per tant que tinguin una repercussió a nivell social molt important.
I quin paper tenen les administracions públiques en el desenvolupament d'InLab?
Justament, no? El projecte ha nascut gràcies a la subvenció a impacte social del Departament de Recerca i Universitats. Per tant, no? Hem d'agrair moltíssim al Departament, a la Generalitat, aquesta subvenció, perquè just ens ha permès fer aquestes dues accions de transferència, no? I iniciar aquesta xarxa. I més endavant, no? Seguirem demanant subvencions per tirar endavant el projecte ILLA, però segurament, no? El fet d'haver creat xarxes ja es crearan dinàmiques, no? Encara que potser no rebem més suport per part de l'administració.
Quin és l'impacte que espereu generar d'aquí, per exemple, 5 anys amb aquest projecte, de cara al futur?
És complicat, no dir tant a llarg termini l'impacte, però sí almenys, no? Per una banda, tant poder donar suport a emprenedors, no? a escala més petita, no? I algun emprenedor, sobretot amb discapacitat, no? Que no sàpiga per on iniciar, no? O com començar, quins recursos tinc, doncs donar aquest espai, no? De, mira, pots contactar amb aquestes entitats, amb aquestes altres, tens aquests recursos, no? Donar aquest suport, aquesta, no? Benvinguda a l'emprenedor,
sí, aquest primer pas,
que vol iniciar un projecte. Exacte. Això per un costat. I per una banda, no? Agrupar, no? Totes les entitats que tenen a veure tant amb el món de la discapacitat com amb el món de l'emprenedoria per començar a generar, doncs, més sinergies plegats, no? I que es puguin desenvolupar aquí, doncs, programes, no, d'acompanyament o altres tipus de programes que fins ara estan separats, no? Tenim els programes com més oberts a tothom, no? I no enfocat en la persona amb discapacitat, que en molts casos, doncs, hi ha molts problemes d'accessibilitat i, per tant, les persones amb discapacitat no hi van. I, per una altra banda, els programes directament adreçats a aquestes persones. Doncs, per tant, no, poder treure programes més inclusius i que estiguin oberts, no, a la vegada a col·lectiu amb persona amb discapacitat i sense.
I ja per anar acabant, ja com una pregunta potser més personal, què és el més gratificant de treballar en un projecte com aquest, ja que ets la impulsora del projecte?
Sí, jo crec que intentar, no, com parlàvem al principi, trencar aquestes barreres que actualment hi ha tant en el món de l'emprenedoria i encara més, no, en el món de l'emprenedoria inclusiva, a mi és una de les coses que, no, que em genera més satisfacció, justament, no? Som, i em poso dins del col·lectiu, no? Moltes persones que tenim, no, aquesta competència emprenedora, i ja no competència, sinó, no, ganes d'emprendre, que ens motiva molt el fet d'iniciar projectes. Per tant, acompanyar, no, i donar suport, crear xarxa a tot aquest col·lectiu de persones que ens agrada molt la iniciativa de nous projectes, doncs això ja realment és una satisfacció i, evidentment, no, l'impacte ja molt, ja més lluny, però sí que també crec que té el projecte, no, de fer una societat més inclusiva. Que evidentment necessitem.
Molt bé, doncs Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Arribem a 4:45 de la tarda. Temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Tot bé?
Tot bé. Tot molta bé. Calor, però ja tot bé.
Me n'alegro. Juan Merino, jubilat, activista, aquí al meu costat, a l'estudi de Sant Cugat. Juan, què tal?
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, fresquito.
Aquí s'està bé, eh?
Aquí s'està, aquí dintre s'està bé, però fora...
Sí.
Mare meva.
Cau, sembla un infern. Anem a saludar la Míriam Mucendo, que és mestra i activista, la tenim a Sabadell i ens acompanya via telefònica. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
També...
Aquí, acalorats a Sabadell, també.
Tu deus estar amb ganes ja de tancar el curs, no? Esteu a punt.
Bueno, sí, estan a punt els companys. Jo és que estic esperant una operació del genoll i aquest any doncs, he tingut poca feina, per dir-ho d'una manera. Doncs... Per això he pogut estar amb vosaltres totes les setmanes.
Pràcticament, aviam... sí, sí.
Sí, sí, aviam si passa això, però que no m'operin a l'estiu ara, eh? Perquè si no, més que res per la calor, que és horrorós, que és horrorós.
El Joan està com tu, eh? El Joan està com tu.
Sí, sí, jo estic esperant ja que me truquin, perquè ja he passat totes les proves, totes les històries.
Doncs jo estic igual, ja ho he passat tot i ara, doncs, esperar.
Bueno, has fet la reunió ja?
El dia 14, tinc.
Jo ja fa un mes que l'he fet.
I aquí... es va espatllar el TAC, es va espatllar no sé quina altra màquina i em van deixar mitges del procés. I bueno, ara ja la cosa ja, doncs el 14 ja tenim la reunió. A veure
si us atenen ràpid i podeu, doncs, solucionar el problema.
Agafarem força.
I ara, en aquesta època, no vegis, eh?
Agafarem força per la nova campanya.
La nova campanya, sí, senyor.
Exacte.
Molt bé, doncs dit això, anem a abordar els temes de tertúlia d'avui. Parlarem d'un tema que és un tema molt comú, molt del dia a dia, que fins i tot jo diria que no li donem massa importància, a no ser que ens afecti molt directament. I estem parlant del soroll, que segons un estudi i doncs impacta tant la nostra salut física com la mental. I això no és una cosa que passi només aquí, en aquesta a la Ribera Mediterrània, sinó que passa a nivell europeu, perquè ens expliquen en aquesta informació que un de cada 5 habitants d'Europa estan sotmesos a nivells de soroll elevats i que això repercuteix en la qualitat de vida. La primera qüestió és, penseu realment que som conscients de la problemàtica que ens genera el soroll que ens envolta?
Jo crec que no, però a més, jo com a aquest estudi m'he quedat sorprès perquè diu, en el país que estem és molt poca cosa el que passa per el soroll, perquè nosaltres la cultura que tenim aquí al país no és precisament silenciosa, no? Des de sempre, a qualsevol lloc que vagi, hi ha molt soroll, hi ha molt. I nosaltres mateixos sempre tenim la veu molt alta, eh?
Més que parlar cridem, no?
Sí, més que parlar cridem, no? Per això dic, jo, a mi m'estranya que s'han quedat curt amb el país i s'han quedat curt. Jo penso que les estadístiques tindrien que ser més fortes. A més, jo he trobat, dic, ostres, pues, tenim aquí una sèrie d'enfermedats que són preocupants, eh? A part d'això, són preocupants perquè te pot afectar molt. I una cosa que no li dona importància, perquè, bueno, estem acostumats a vivir, a ser la nostra cultura, de vivir així, los caps de setmana. Bueno, aquesta persona que li fan l'entrevista que deia, no, és que el dijous, jo ja, de dijous a dilluns, no dormo. Tinc que marxar de Barna.
Estem parlant de ciutats. on hi ha una concentració important.
Jo l'ho dic perquè jo he treballat molt a la nit a Barcelona, en hosteleria, i jo sé el soroll que se fa l'espectacle. I no m'estranya que la gent estigui així, ni que hi ha aquestes enfermedats. Però ja dic, s'han quedat curts.
Vinga.
Sí, la veritat, jo crec que és com una mica quan tens... vivim en un estat de quan tens et deixes la campana de la cuina encesa, no?, que fins que no la pagues no te n'adones realment del soroll que tenies de fons, perquè jo vivia a la Gran Via de Sabadell fins fa 3 mesos.
Déu-n'hi-do, també, no?
Per sort, era un 6è i no tenies allò el soroll molt a prop, però es notava, sobretot ara a l'estiu, que ho tens tot obert perquè si no t'ofegues, si no tens els recursos per tenir un aire condicionat, doncs... encara el soroll se sent més. I ara recentment doncs m'he mudat. Re, és que és un carrer més endins. Però hi ha una pau?
O sigui, es nota, sé la diferència.
Es nota tant, o sigui, és que em quedo dormida sense adonar-me ni compte. O sigui, és com, què ha passat? Ja m'he dormit? Perquè no en soc ni conscient del silenci que estic vivint ara. I la veritat és que és això, no? La sensació aquesta de tenir una campana o un assecador i apagar-lo. Mm. I la veritat és que sí, que com deia el company, som una societat que parlem fort, que ens agrada la música, que ens cauen les coses, com dic jo, no? I anem fent cops a tot una mica. I recordo quan anava a la universitat, una noia danesa va venir a fer un... Bueno, estava fent un doctorat i va venir a fer entrevistes a altres estudiants, a altres universitats europees, doncs per treballar justament aquestes diferències del llenguatge. I ella sobretot ens deia el que es va sorprendre quan va entrar per primer cop en un bar a Barcelona. Deia, què passa? Està tothom enfadat? O tothom està...
Sí.
O què passa aquí, no? I que deies, a part de parlar fort, que parlem moltíssim i que tenim moltes paraules buides que no volen dir res, no? Que ells, que si parlen quan estan a taula és per demanar-te la sal o per parlar algun molt concret, però que nosaltres, si no, que no confiem en el silenci, per dir-ho d'una manera, ens sentim incòmodes.
Tan bonic que és, eh? Un bon silenci.
Sí.
Però de tant en tant, eh? També.
Sí, home, sí. Anna Maria.
Una mica de tot hem de tenir.
Jo sempre he sigut molt conscient, de la contaminació acústica, potser perquè el soroll a mi no m'agrada gens. Soc de parlar, però el soroll en si, el soroll que genera una ciutat, no m'agrada gens. I el que m'ha estranyat moltíssim és que en aquest informe no parlin del soroll que generen les obres i les obres públiques. Que és algo que jo sempre he pensat. Sí, si tingués poder en un ajuntament, una de les clàusules per treure qualsevol licitació d'obra pública seria que fessin servir amortiguadors. Vull dir, és que seria una cosa imprescindible. El que no em fes servir no podria entrar en una licitació. Perquè, a més, vull dir, aquí al centre de Badalona, tot el tros de Baix a Mar, quan no t'obren un carrer, te n'obren un altre, perquè són carrers de la ciutat vella de Badalona i és horripilant. Vull dir, el soroll que generen les persones treballant al carrer i qualsevol obra, jo això és que, vaja... Jo ja tremolo quan veig que descarreguen sacs al carrer de casa o comencen a posar valles o qualsevol cosa d'aquestes, perquè aquest soroll sí que... Penseu que em posen a 100 per hora, aquell soroll de... I quan amb la cisalla tallen... És algo que és bestial. I després, bueno, ho que ha comentat en Juan, no? Les enfermetats greus que comporten aquest soroll, però és que pensem que les persones amb una demència, el soroll els hi és perjudicial al 100%. I sempre que parlem de la salut mental, doncs també, vull dir, el soroll amb la salut mental...
I persones amb autisme també, les persones amb autisme tenen una sensibilitat brutal
aquests sorolls, amb ells els hi és, vaja, multiplicat per 300. Sí.
Era el que estava pensant jo també, l'autisme. L'autisme és... Una vegada allà a la Floresta va vindre una mare, allà a la ràdio, va vindre una mare con el fill de l'autisme. Bueno, contava coses... És que no poden sentir res, de qualsevol cosa lo descomponen totalment. Doncs si això l'apliquen, com diu l'Anna Maria, l'aplica a les persones que ja tenen una malaltia mental, pues això és terrible.
Sí.
De tota manera, mira, jo, no sé, bien com estan los de la ciutat, pues, ostres, jo també aquí a la Floresta ni un ni dos, perquè, per exemple, al matí, a les 6-7 del matí, encara los pajaritos estan cantant...
Sí,
molt bé.
Jo també sé
que
li dic.
Però lo que diu, però lo que diu l'Anna Maria, aquí no és que hi hagi moltes obres a la Floresta, perquè també n'hi ha, però, ostres, a qualsevol moment una serra. Aquella serra elèctrica, que està... Bueno, ja comença, ja comencem. I ara, de cara a l'estiu, pues jo estic... Bueno, de cara a l'estiu sí que patim bastant, o almenys jo, perquè estan totes les finestres obertes i allà, com que jo estic en una rierada, pues escolta tot. O sigui, per molt que parlis, se sent. Jo a vegades que sortir del llit i anar-me al saló i no hi ha forma de dormir.
Tot això ens provoca estrès, provoca somnolència, provoca fatiga.
I tot aquest estrès al final acaba produint totes aquestes malalties que et comentaven, perquè jo, no per soroll, però vaig patir gairebé un parell d'anys d'un insomni bastant fort, de dormir 2-3 hores al dia, i cada setmana tenia una història, o tenia angines, o tenia infecció d'orina, o tenia migranya, i anaves sumant i deies, ostres, què passa? No, que el que tinc és insomni, no? I penso que viure com aquesta noia que parla en aquesta entrevista, d'aquestes ganes de fugir de casa, deu ser horrorós, perquè jo realment a casa no tenia el problema, no? El problema el tenia al cap, no, a la casa de dins, no? Però... dius, ostres, que fort que hagis de fugir de casa teva, perquè és que al final et provocarà un trasbals mental.
Sí, però a vegades que agafes, que no pots dormir, agafes l'auricular i te poses la ràdio.
Sí. Home, que millor que això.
Sí, no, posa música... Sí. Bueno, pues hi ha vegades que me despertava i no podia dormir, posava la ràdio i a tots ja sí que ja no dormia. Me desvelava totalment,
no? De tot que
ja me despertava totalment, diu, ja està, ja, és pitjor, digo, el remedi que la enfermedad, tot. Però bueno, ja he trobat ja una mig i mig, saps? Ja...
No, és que les persones necessitem dormir, però i necessitem descansar a la nit.
Sí, perquè si no la regeneració del cos no
ja no és tan sols dormir, és descansar, és estar a casa tranquil. Vull dir, tindre les teves 6-7 hores de tranquil·litat. Les dormis senceres o no les dormis, és igual. Però la tranquil·litat, la pau, no?
Sí, sí. I clar, pau per dins, i el cos, que es relaxi. I a mi m'ha fet molta gràcia el que deia, bueno, la BBC, no?, que ho titulava com l'assassí silenciós. I és com un titular molt tràgic, però, ostres, no?, és que és veritat. O sigui...
Si anem a les fonts de contaminació acústica, segons aquest informe, la principal, sobretot a les ciutats i també fora d'elles, és el trànsit.
És horrible. Les motos aquestes, que es posen els tubs aquests. Sí. Mira, jo és que m'entraven ganes de sortir pel balcó i dir, però què et penses? que lligaràs o alguna cosa amb això?
Pues a la muntanya, a la muntanya pitjor, les motos.
Horrible.
Clar, us venen a fer curses, no? La
sí, sí, bueno, això és carrera cada cap de setmana. Ah.
Quin horror.
I després del trànsit a l'oci nocturn.
L'oci nocturn, sí.
Val? Segur que us heu trobat, i jo ho dic perquè és que últimament he tingut diverses experiències d'anar a sopar, no a fer copes, a sopar. Mm. A sopar i no poder parlar amb la gent de la teva taula?
Sí, senyora.
Del soroll.
Sí, sí, sí. O sigui, això hauria d'estar...
Bueno, lo que deia la Míriam de la...
Controlat, diríem, sí, sí. No?
Lo que deia abans de Míriam, no? De la amiga esta que va venir a la universitat. I, ostres, tu, però pues, està una mica calladet, home. Una miqueta només. Però no tinc per què sentir jo el que estan parlant a la mesa del costat o a l'altra. No, o sigui...
És que tu surts d'aquell sopar i surts afònic.
Sí.
Perquè t'has hagut de desganyitar per parlar amb el que tens davant de la...
I mira, nosaltres, o sigui, jo, per la meva professió de cambrer, que he fet molt de cambrer, o sigui, és que nosaltres, els cambrers, tenien que cridar més que els clients perquè els escoltassin. És una barbaritat, lo dic, molta experiència de molts anys. És una barbaritat. I és una cultura que bueno, pues no sé. Ara, tenim un problema, tal com està dissenyada la ciutat, amb tant trànsit, però després els edificis. O sigui, els pisos, les vivendes, no estan adaptades com antisoroll.
Són de paper de fumar.
Són de paper de fumar. Estàs aquí al costat i has de baixar la veu perquè el del costat te pica la paret i diu, tio, que s'està escoltant tot.
De fet, hi ha molts restaurants que el sostre és molt baix i posen moltes més taules de les que, vull dir, per espai, tindrien que haver-n'hi, no? I a vegades no cal que cridis, vull dir, a la taula del costat la sents perfectament el que t'estan explicant, el que estaven dient, no?
Li pots agafar la pebre així.
Un sopar compartit, això és un sopar així, compartit.
I tant que
això
sí.
És així, també. I el local, la manera que estan avui en dia molts locals...
Bueno, s'han fet moltes millores,
baixos.
S'han fet moltes millores.
Sí, s'han fet millores, però bueno, és com que sempre en parlant, no? Sí. Se'n podrien fer moltes més i sempre ens quedem curts en aquest
país. I d'aquí penseu que és la responsabilitat d'aquesta contaminació que generem entre tots, eh?
Bueno, al final penso que hi ha una part de consciència pròpia, no? I com de socialització, doncs, del nostre entorn. Si al final, si ens socialitzem en aquests decibels, costa, no? Costa com baixar aquest nivell. Penso que hauríem de fer com un esforç col·lectiu i des de les escoles, no? Començar com a treballar aquesta, una manera de comunicar-se una miqueta més pausada i una miqueta més... no sé, respectuosa, i també, doncs, com hem comentat, tot el tema aquest ja de licitacions per obres, de decibels en el trànsit, doncs aquí ja haurien d'haver-hi les administracions corresponents, doncs, a valorar, a modificar, doncs, certes lleis normatives i sancions, també, perquè al final sempre, no m'agrada gaire ser punitiva, però és que l'ésser humà,
no hi ha
si no
és amb
una catxatadeta al cul, a vegades no aprenem, no? Si no et toquen la butxaca, et quedes fent el que estaves fent.
Mira, aquí al costat de l'emissora, precisament, l'any passat, i l'altre, van tindre problemes molt la terrassa del Barça aquí, perquè estaven tots els veïns en peu de guerra. Que tenien, aquí en els balcons tenien quan el xurol que feien.
Ah, sí, aquí hi ha una plaça on hi ha una concentració important
de
gent cada dia, de clients dels bars.
I van tindre problemes fins que van intentar pujar una mica. Bueno, i ara en la...
Jo vaig viure sobre una terrassa i sé el que és, eh?
Sí, en la plaça, de Barcelona crec que han posat uns dispositius que quan
parles...
Sí, per controlar. Quan parles massa alt, se tanca la llum. O algo así.
Mira, veus, sempre hi ha invents, per totes aquestes coses.
Ostres, què he fet, tio?
Però ara...
Vaja la veu.
Però jo crec que continuarem parlant, encara que siguin les fosques,
sí.
Sí, dona aquesta sensació, que jo no, vaja, no... Ja. No crec que això és de pagar-nos el llum ens solucionin gaire. No. Fem un exercici. Fem un exercici de memòria. Època de pandèmia. Mm. El silenci que se sentia. Ho recordeu?
El trànsit és horrible.
És que el trànsit és la diferència bàsica.
No se sentia res.
Res.
Totalment.
Era meravellós.
Tancats, els restaurants tancats, la gent només podia circular.
Clar, sí, però mira la quantitat, i no lo dic en sentit de broma, no? La quantitat de tarats que han sortit de la pandèmia,
Això sí.
No lo dic per la joventut i los nanos, que los pobres és una altra cosa.
Sí.
Però, ostres, la gent una mica més gran després de la pandèmia tindríem que haver après també alguna cosa, no? Perquè,
ostres... Se'ns oblida ràpid, ens tornem a pujar el carro del dia a dia ràpid.
És que inclús en les cues del...
Fa 30 anys.
En les cues dels súpers, la gent parlava fluixet. Parlaves amb el que tenies al costat, però parlaves fluixet, tot i la distància que tenies que mantenir.
Sí, s'encomanava tot allò.
Tot i així, vull dir, parlaves... Ara, clar, som mediterranis i també entenc que això no és el nostre dia a dia, ni molt menys, no? No som nòrdics.
Jo la sort que tinc, que sempre tinc alguna amica al costat que me diu, Merino, estàs passant.
Perquè
jo soy propenso a levantar la veu molt, Lo he dit abans, era per aquesta costum del treball, que estava a cambrer, que tenia que parlàs més alt que els demés perquè me s'escoltassin.
Jo vaig treballar 4 anys a cambrera a una discoteca i allò era afònica, cada diumenge em llevava sense veu.
Jo també l'he fet.
Sense fer res, vull dir que...
Sí. És terrible.
Perquè, i sorda segur que estic una mica, perquè de tant en tant vaig dir què? I vull dir que al final que això al final treu... es treuen les conseqüències tard o d'hora.
Sí, però aquest problema és molt difícil arreglar-lo, perquè hi ha molts condicionaments, hi ha moltes coses que...
Si poséssim una mica cadascú, de la nostra part, potser alguna cosa.
Pues sí,
perquè,
sí.
Mira, no hi ha pitjor cosa que tenir un veí o un veïnat que sigui sorollós. O sigui, que hagis de conviure amb persones que et fan la vida impossible perquè molesten... pel soroll que fan durant el dia,
i això...
El que li toqui...
Sisplau, que s'enterin que els que estem al costat no ens hem d'entrar de tot el que estan jugant. Que parlen amb el que té el micro, perquè, mare de Déu, jo he tingut cada veí adolescent que el Fortnite aquest semblava que hi sabia jugar jo i tot ja.
I parlar a crits.
I de matinada, eh?
O sigui, sí, és igual l'hora, és igual.
juny, juliol, que tens tot obert. Jo recordo quan vivia abans, més al nord de Sabadell, tenia un veí que era horrorós, i cada nit, jo no sé fins quina hora passava jugant, però a crits, a crits, que jo no sé com els pares que estaven a l'habitació al costat no els deien res, perquè, vaja,
bueno,
també
això
molestava, que estava un pis a baix.
L'educació, l'educació.
Entre ell i el gos em tenien fregida en aquell bloc de pisos, tu.
Sí, bueno, però bueno, aquí la posa...
L'altre tema és aquestes persones que tenen animals i no els tenen ben com els han de tenir, bueno, ostres, no els treuen quan els han de treure.
Espera que ara ve Sant Joan, veràs.
Sí, pobrets.
I el que parlàvem abans de les persones autistes, les persones de malaltia mental,
sí,
ja, que, bueno, que ja fa anys que se ven treballant, se ven lluitant perquè els cohetes no siguin, que no facin tant soroll, no?
Hi ha alguns,
se fan alguna coseta, però molt poca.
El Joan parla de les revetlles, però és que aquí s'han Cugat la setmana que ve també arriba la Festa Major.
Sí, la Festa Major.
I aquí, jo suposo que això passa a tot arreu, on hi ha la concentració d'activitats, els veïns... Sí. Són els primers a rebre, no? I són els que es queixen a l'Ajuntament normalment de l'emplaçament, no? Sí. De veure si variem, a veure si canviem de llocs.
Bueno, el mateix que tenim nosaltres allà a la Floresta. Tenim el casino, la part de les dones, o allà on juga l'Olímpic, que són els tres centres. Pues bueno, tenim sarau cada dia.
És que, a més, els decibelis de la música estan
però hi ha una qüestió,
tampoc entenc el per què. Perquè si jo estic allà escoltant un concert, per què estic a sentir a 2 quilòmetres lluny?
No, però escolta una cosa. L'Ajuntament nos estan posat perquè, ojo, que fins a les 11, si vas en 6 hores de tocar música, a les 11 de la nit fora.
Està
regulat i a partir de les 11 de la nit està molt regulat ja, Està molt regulat.
Com a mínim aquí a Sabadell, màxim fins les 2 de la matinada, que abans era les 3,
A nosaltres ja no l'han tret, això. Normalment ara ja a la 1, 2:30, 1 fora. O sigui, que estan...
Mira, ara
en
Jordi, el nostre tècnic, em diu: Anna Maria, i quan entres al cinema, per què té que estar tan forta el so del cinema?
Sí.
El Dolby.
Sí, també, que entres i estàs... Ostres.
Bé, doncs, per això, la cultura, suposo que si no ho tenim tot, ens dona la sensació que no prestem atenció, no?
Exacte, és,
Sí, bueno, cridem... per què he pagat aquesta pasta, no?
Perquè a lo millor te posa... A lo millor te posa con el del costat a parlar de la pel·lícula, de lo mal que lo està fent, no?
Mira,
de
situacions de cinema també en podríem explicar unes quantes,
Sí,
i tant.
No ens callem ni al cinema.
Des del que se'n va com qui va a la platja,
sí,
no?
Sí.
Amb el tàper, amb tot el que cal, i amb les xancles, ara m'estiro per aquí i ara m'estiro per allà. Home, que estem al cinema. Mireu, ara que parlem de cinema, ens va perfecte per fer el canvi de tema, que anirem molt, molt ràpid, perquè també parlem d'un altre informe, el que ha presentat el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que a més està en funcions i que destaca, entre algunes de les qüestions que posa el focus, en la precarietat que pateixen els treballadors de la cultura. El Juan, jo sé que està molt vinculat a entitats, associacions, i fa molta cosa relacionada amb la cultura, l'Anna Maria, evidentment, també, i la Míriam, jo crec que també. Si és veritat que s'han aconseguit millors resultats en la despesa pública que es fa des de les administracions per habitant des de 2024, que ha estat la més alta que s'ha registrat fins ara, i això ha suposat un augment de públic, un augment de facturació, perquè continuem tenint treballadors en precari.
En precari.
Exacte. La paraula és precarietat laboral, totalment.
Bueno, és una altra cultura que s'ha assentat en aquest país, la precarietat. I això són, les ànsies de guanyar més calés.
Però la cultura també, especialment, és com posem poc en valor la gent que treballa en el món de la cultura.
És que, a part d'això, la cultura s'ha posat molt poc valor sempre en aquest país. Perquè, mira...
Molt ràpid, Juan, perquè hauran d'intervenir tots. Solament dir
una cosa. Solament, si els ajuntaments han de posar el 54% del pressupost de cultura, malament. Anem malament.
perquè els ajuntaments són els últims i els retallen tot. I si l'Estat i la Diputació ponen el resto, con això no se va a ningún lloc. I el pressupost de cultura tiene que ser més ampli.
Vinga, Míriam.
Penso que hauria, o sigui, només el 10% dels treballadors culturals estan sindicats, però penso que el tema del sindicalisme en aquest àmbit hauria de, doncs, augmentar, per tal d'aconseguir més igualtat i més conciliació i garantir, doncs, unes feines menys intermitents, menys estables i amb uns sous, doncs, una miqueta més estables i reconeguts. O sigui, hi ha l'Estatut de l'Artista, que és un document que es va sortir, però no s'ha activat. Sí. El que fem sempre, no?
Com tot.
Com els mestres amb el decret d'inclusió. Creem uns papers preciosos i després no es despleguen.
No per res.
O sigui, penso que s'han de desplegar aquest estatut i, sobretot, sindicar-se i lluitar pels drets, perquè està molt precaritzat. Sí.
Anna Maria.
Si pensem que la cultura és transversal, tots plegats li donaríem molta més importància.
I tant que sí.
I quan ens ve el cap, ens ve l'actor, no? Però imagineu-se sobre encara el que és músic i toca el violí o toca l'arpa, o el que és bailarí,
vull dir,
encara ho té pitjor, no? I per tant, o el que organitza exposicions. Vull dir, molta gent que la gestió cultural els interessaria moltíssim, doncs, és clar, si no se li dona cap tipus d'importància a qualsevol persona que treballi per la cultura, doncs...
A mi el que m'estalla de tot això és que...
Amb l'educació formal, també.
Sí. Exacte, sí.
Segur un sector que sempre ha estat en mans de la CNT, bueno, i la CGT també, un sector de cultural, que no estem armant rebombori amb això, amb aquestes dades, no? Però ha sigut sempre, la CNT ha sigut sempre la que ha controlat tota la vida l'espai aquest de cultura.
Doncs ho deixem aquí, Anna Maria, Juan, Míriam. Gràcies per aquesta estona de conversa.
A vosaltres.
Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Punt 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Sona?
La música que vols a Jukebox.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
pretty face got the best of me. Suddenly you came into my life and gave it meaning and pure delight. Now good looks I've learned to do.